Bon dia, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca celebra la mesura de portar caixers automàtics mòbils als pobles que, com Sant Jaume, han perdut aquest servei.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Passa que penso que no hauria de ser la solució definitiva, perquè és un fet una mica estrany o un servei una mica estrany. Tampoc sabem doncs, que cada quan vindrà doncs, aquest caixer mòbil, tampoc sabem quin tipus de servei, no sabem doncs, massa res, però bé, tot ajuda.
És l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, un servei però que no acaba de veure clar quan i com es desenvoluparà. Creu que la mesura pot solucionar part del problema d'alguns pobles que van perdent serveis imprescindibles com el bancari. 12 municipis de la Garrotxa es beneficiaran d'aquesta mesura, que no entrarà però en funcionament fins com a mínim d'aquí a mig any. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 18 de març de 2024. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Castellfollit demana més finançament al Parc Natural i al Departament d'Acció Climàtica per netejar la cinglera. L'alcalde, Miquel Reverter, diu que des del Consistori i des de l'Institut Geològic estan demostrant compromís. Comencen tres nits de talls als túnels de Bracons. Aquest dilluns, dimarts i dimecres hi haurà restriccions en ambdós sentits, a partir de les 10 de la nit fins a les 6 de la matinada. El trànsit es desviarà per la carretera secundària. Punt final a les obres de la plaça de la Generalitat d'Argelaguer. 6 anys després d'iniciar un procés participatiu, s'ha acabat un dels projectes més importants a la història recent del municipi. Tortellà, per la seva banda, aposta per l'eficiència energètica. L'alcalde del poble, Josep Reig, ha explicat que és un dels seus objectius per aquest 2024, en una legislatura que considera com la de l'aigua. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot entrega a l'associació Bressols més d'un 1.000 d'euros recollits per l'euro solidari del sopar de penyes de Carnaval. El CID reconeix que és una iniciativa que es mantindrà durant molts més anys. Besalú reivindica el ferro i la pau mundial. Aquest cap de setmana, la Vila Comtal ha celebrat la 26a edició de la Fira del Ferro, amb la qual han fet ocells forjats per fer un crit a la pau. En esports, la Unió Esportiva la torna èpica al camí de la victòria. Els olotins van guanyar aquest dissabte un incòmode Mollerussa amb un gol de Marroquet en el temps afegit. A més, l'Ospi va perdre i el marge amb el segon classificat torna a ser de 7 punts. En tenis taula també bones notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot va recuperar la bona sintonia aquest divendres i es va fer fort contra l'Irun, l'Ekeanea Basc, després de guanyar-lo per 4-2. Dos punts d'Eix Mudenko, un d'Arnau Pons i un altre de Diego Pinyó van donar la victòria a un Olot que veu una mica més lluny al descens. I sobre rodes també haurem de parlar de la Volta Ciclista Catalunya, que passarà per la Garrotxa aquest dimarts. Els ciclistes entraran a la comarca per Mieres al voltant de 2:45 de la tarda en direcció Santa Pau i també recorreran diversos punts de la capital de la comarca, d'Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
4.000 presos confinats a la cel·la. Obrim el focus. És la situació que viu ara mateix Catalunya, on Ubesar crida al diàleg mentre segueix el bloqueig. El govern ha convocat els sindicats aquesta tarda a una reunió sense Ubesar ni Calderó, dels quals demanen el cessament, però ja han dit que no s'hi presentaran perquè consideren que és una provocació. Justícia, per la seva banda, no descarta possibles sancions als funcionaris de presons que no vagin a treballar i reitera l'oferta de diàleg. Ubesar diu que el confinament de presos dins de les cel·les és pitjor que la pandèmia. Catalunya rep 1,3 milions de visitants internacionals per via aèria al febrer, un 20,3% més que el 2023. Al conjunt de l'Estat s'arriba als 6,3 milions, un creixement interanual d'un 18,1%. Investiguen la mort d'un pare i dues filles, un possible cas de violència vicària a Almeria. L'home tindria antecedents per violència masclista i una ordre d'allunyament de la seva exparella. En la pàgina internacional torna a les negociacions per una treva a Gaza, mentre familiars d'hostatges pressionen per l'acord. Hamas proposa un alto el foc de 6 setmanes setmanes i l'intercanvi de 35 hostatges israelians per 350 presos palestins. I Oxfam Intermón, per la seva banda, denuncia que Israel bloqueja sistemàticament ajuda humanitària per als palestins. Incubadores, oxigen i equips d'aigua s'acumulen en un magatzem d'Egipte. A l'apartat meteorològic d'aquest dilluns repetirà una dinàmica semblant a la del cap de setmana, amb pas de bandes de núvols alts i mitjans, més o menys trencats d'estones. Les nuvolades, que creixeran a partir del migdia, deixaran alguns xàfecs minsos i alguna tempesta a casa nostra, a la Garrotxa, també al Ripollès, amb una cota de neu, això sí, d'uns 2.600 metres. També repetirà l'aparició de bancs de boira o núvols baixos en punts del litoral, més probables durant la primera part del dia i a la meitat sud del litoral. La temperatura començarà a baixar i el cel es veurà més ennuvolat a la meitat nord a partir d'aquest dimarts, on es formaran alguns ruixats i tempestes també de cares a la tarda.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa. Comencem la setmana amb aquest dilluns 18 de març de 2024, com sempre, amb l'actualitat més pròxima a l'antena de Ràdio Olot. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca celebra la mesura de la Generalitat de portar caixers automàtics mòbils als pobles que han perdut aquest servei, però no acaba de veure clar quan i com es desenvoluparà. Creu que la mesura pot solucionar part del problema d'alguns pobles que van perdent serveis imprescindibles com el bancari. Un total de 12 municipis de la Garrotxa es beneficiaran d'aquesta mesura, que no entrarà en funcionament fins com a mínim d'aquí a mig any. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
El Departament d'Economia i Hisenda ha anunciat que desplegarà caixers mòbils a més d'un centenar de municipis gironins. L'objectiu és garantir el servei bancari en aquells pobles que no disposen de caixers. Es té previst que en un màxim d'entre 6 i 9 mesos CaixaBank i Caixa d'Enginyers donin servei per tal d'evitar que la gent d'aquests pobles s'hagi de desplaçar als pobles veïns per poder treure diners. A Sant Jaume de Llierca fa més de 4 anys que es van quedar sense caixer. L'alcalde Jordi Caragol veu bé la mesura, tot i que troba a faltar informació sobre com funcionarà aquest servei de manera concreta, a més de semblar-li una mesura molt provisional.
Passa que penso que no hauria de ser la solució definitiva, perquè és un fet una mica estrany o un servei una mica estrany. Tampoc sabem que cada quan vindrà aquest caixer mòbil, tampoc sabem quin tipus de servei, no sabem massa res, però bé, tot ajuda.
Es té previst que el servei es doni entre setmana a partir de les 8 del matí i fins a les 5 de la tarda la majoria de dies. A Sant Jaume celebren que el fet d'insistir al Sala Veu explicant aquesta problemàtica hagi acabat sorgint efecte.
Considero que també hem set un dels municipis que hem apretat molt a les entitats, però també a la Generalitat i al Congrés, com comentava abans, i entenc que amb la nostra veu també ha ajudat d'alguna manera, encara que sigui poc, però ha ajudat segur a fer aquesta proposició de llei, aquesta aprovació per part de la Generalitat, i que se n'hagin donat compte que hi ha d'haver-hi aquest servei en molts municipis.
I és que feia temps que alguns ajuntaments reclamaven solucions immediates, ja que malauradament el dia a dia de les persones que viuen en aquests pobles s'ha complicat a causa de no tenir aquest servei, i no era estrany veure com alguns comerços fiaven les compres als seus clients en moments crítics, com per exemple durant la pandèmia.
Just abans de la pandèmia vam quedar sense caixer, de la nit al dia sense cap avís previ, l'entitat bancària se'n va emportar tota la seu de l'entitat i s'ho va emportar tot. I és el que comentes, no? Malauradament amb el temps ens hem anat mal acostumat perquè no hauria de ser així, és a dir, hauríem d'intentar poder mantenir un caixer o una entitat bancària dels municipis, perquè realment és una dificultat, no?
A la Garrotxa són tots els municipis que tindran aquest servei. Són Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Beuda, Maià de Montcal, Mieres, Montagut i Oix, Ridaura, Sales de Llierca, Sant Ferriol, Sant Aniol de Finestres, Tortellà i la Vall de Bianya.
De Sant Jaume de Llierca marxem ben a propet, cap a Castellfollit de la Roca, on l'Ajuntament del Poble demana més finançament al Parc Natural i al Departament d'Acció Climàtica per netejar la cinglera. L'alcalde, Miquel Reverter, diu que des del Consistori i des de l'Institut Geològic estan demostrant compromís, però creu que el Parc Natural i la Generalitat podrien fer més. Diu que cal fer actuacions durant cada any.
L'Ajuntament de Castellfollit demana més implicació a la Generalitat per garantir un finançament fix per mantenir la cinglera. L'alcalde Miquel Reverter diu que aquest és el principal escull en aquests moments i que Castellfollit és una de les portes d'entrada al Parc Natural.
L'Institut Geològic segueix fent la feina que es va comprometre. Ja va, diguéssim, instal·lar uns sensors de moviment que ja estan fent el seu efecte. La Universitat Politècnica de Catalunya segueix fent diguéssim, diàriament doncs amb unes càmeres instal·lades, diguéssim, a la part de baix de la cinglera per detectar moviments, vull dir que tots aquests seguiments es van fer. Nosaltres urbanísticament a la part de dalt també estem fent la feina, estem mirant tots els punts conflictius, estem mirant totes les cases que podien estar o que es podien veure afectades en un futur.
Enguany a la cinglera s'hi faran més neteges en el marc de les ajudes Next Generation. Reverter diu que des de l'Ajuntament s'hi estan destinant diners cada any i que l'Institut Geològic també ha fet una aposta per la cinglera.
Una mica la signatura pendent seria, i amb això estem treballant també, juntament amb el Departament d'Acció Climàtica, és de buscar un finançament, diguéssim, fixe. O sigui, fixe. No podem fer una neteja l'any 23 i no fer-ne més fins l'any 30, no. Aquí l'Ajuntament ja ha fet un esforç i les entitats, o el Parc Natural, l'Acció Climàtica, qui sigui, s'ha de poder comprometre a aportar recursos pel manteniment de la cinglera de la mateixa manera que es pot mantenir doncs, altres zones del Parc Natural, per exemple.
L'alcalde també diu que fer més neteges és clau per poder garantir que tota la maquinària que l'Institut Geològic ha col·locat a la cinglera funcioni correctament.
I un apunt de mobilitat. Comencen 3 nits de talls als túnels de Bracons. Aquest dilluns, dimarts i dimecres hi haurà restriccions en ambdós sentits. Els talls seran des de les 10 de la nit fins a les 6 del matí. Segons el Centre de Control de Túnels, els talls són a causa d'unes millores al túnel de la Codina. Es desviarà tot el trànsit per la carretera secundària.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en urbanisme. Punt final a les obres de la plaça de la Generalitat d'Argelaguer. 6 anys després d'iniciar un procés participatiu, s'ha acabat un dels projectes més importants del poble en els darrers anys. El projecte ha durat més de 8 mesos previstos i ha tingut un cost de gairebé 1 milió d'euros. Les millores no s'aturen, ja que queden petites accions per acabar a l'entorn de la plaça. Natàlia Moreno.
Fa pocs dies ha acabat un dels projectes més importants de la història recent d'Argelaguer. La plaça de la Generalitat del Poble és el centre neuràlgic d'un municipi que fa 6 anys ja va començar a fer els primers passos per remodelar-la. Amb un procés participatiu i amb Artur Ginesta com a alcalde, Argelaguer va posar fil a l'agulla per tenir la plaça que actualment pot gaudir. Ha estat una obra que va començar fa just un any i que ha patit les conseqüències de fets d'abast mundial, com el conflicte entre Rússia i Ucraïna, que ha suposat l'augment dels costos dels materials. L'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballaz, celebra que l'obra de la plaça hagi acabat amb un bon resultat.
La valoració general és que és molt positiva. O sigui, tenim una plaça que està endreçada, que teníem un edifici antigament que havia quedat mig construït després de la crisi del 2008 i, per tant, en aquest sentit està molt millor.
I segons el consistori, la reforma de la plaça ha deixat un espai més ordenat que l'anterior. També s'ha aprofitat per recuperar el rec antic i d'aquesta manera aprofitar l'aigua que es trasllada cap a un dipòsit situat a l'edifici antic de la zona. Ballaz remarca que alguns ramals al voltant de la plaça encara s'han d'acabar de millorar durant les properes setmanes.
Ha conclòs almenys la part de la plaça, les obres senceres encara no, perquè hi havia tot de ramals, diguem-ne, que afectaven a diferents zones del poble, però la part central, que era el motiu de tot plegat, que era la plaça, sí que s'ha acabat.
El projecte de remodelació de la plaça de la Generalitat d'Argelaguer va començar el març del 2023 i ha acabat al cap d'un any. Ha tingut un cost de gairebé 1 milió d'euros.
Per la seva banda, Tortellà aposta per l'eficiència energètica. L'alcalde del poble, Josep Reig, ha explicat que és un dels seus objectius per aquest 2024, tot i reconeix que serà el mandat de l'aigua, Reig afirma que el municipi ha de fer un pas endavant en matèria energètica, com ja han fet altres pobles. Explica que treballen en diferents accions de cares als propers mesos. Aniol Puigvert.
La legislatura que va començar fa poc menys d'un any es podria considerar com la que tots els ajuntaments coincideixen amb una preocupació, la gestió de l'aigua. Molts consistoris ja han pres mesures en aquest aspecte i dediquen molts recursos a fer front a la sequera. A banda, però, des de l'Ajuntament de Tortellà creuen que aquest 2024 també ha de ser un any per apostar per l'eficiència energètica. Es volen millorar diverses instal·lacions del poble. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ho ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió.
A la nostra xarxa energètica també, el baixar el consum de les instal·lacions que tenim d'il·luminació d'exterior i de tots els edificis públics, de ser molt més eficients energèticament.
A banda d'actuacions relacionades amb la xarxa elèctrica, Reig no fuig de la preocupació general de molts ajuntaments. Remarca que les prioritats per aquest any van enfocades en la gestió de l'aigua. Considera que han de fer tots els esforços possibles.
Jo crec que aquesta serà la legislatura de l'aigua per resoldre tots els dèficits que tenim molts, perquè tots tenim instal·lacions de fa molts anys i que segurament, com la majoria de pobles, doncs nosaltres dedicarem els esforços a millorar la nostra xarxa d'aigües.
Recentment, l'Ajuntament de Tortellà ha acabat els treballs d'un nou pou d'aigua al municipi i, en aquest cas, al costat de la zona esportiva. Pel que fa a l'eficiència energètica, s'esperen accions durant aquest any en diferents punts del municipi.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria social i cultural, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot entrega a l'associació Bressols més d'un miler d'euros recollits a l'euro solidari del sopar de penyes de Carnaval. El CID reconeix que és una iniciativa que es mantindrà durant molts més anys. Bressols va néixer fa pocs mesos per acompanyar les famílies que han perdut un fill durant l'embaràs o en el moment de néixer. Guillem Guardiola.
Un total de 1.098 euros. Aquesta és la xifra que el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot i les colles carnavalesques van recollir en l'euro solidari del sopar de penyes celebrat el dissabte de Carnaval. Tota aquesta recaptació anirà destinada a Bressols Olot, una nova entitat per atendre el dol perinatal i que des de ja fa mesos ofereix acompanyament a les famílies que hagin perdut un fill durant l'embaràs o en el moment de néixer. Per la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, Adela Moya, aquesta és una demostració que la disbauxa i la solidaritat poden anar agafades de la mà.
Aquest servei d'acompanyament al dol de quan neix un fill, la veritat és que és una raó molt sensible i li toca una mica la fibra. Com he dit abans, el Carnaval no està renyit, pot ser de disbauxa, no està renyit amb la solidaritat, sempre intentem amb el sopar que fem al pavelló.
La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, Adela Moya, ha afegit que aquesta iniciativa permet donar a conèixer noves entitats que sovint no tenen tanta visibilitat. Per la seva banda, la membre de l'associació de Bressols Olot, Neus Rico, admet que no esperaven rebre una xifra tan alta.
Sí, estem molt contentes perquè, bé, no ens ho esperàvem. Van començar el 15 d'octubre a recollir diners i ara estem a 15 de març i ho hem complert amb un temps rècord. I, de fet, l'hospital té el Bressol gràcies a totes aquestes aportacions que han fet moltes famílies, però la última i gran donació ha sigut gràcies al CID.
El Centre d'Iniciatives Turístiques ha augmentat significativament la recaptació en l'euro solidari d'aquest any. L'any passat es van entregar 700 euros a l'associació El Paraigua.
I Besalú reivindica el ferro i la pau mundial. Aquest cap de setmana la Vila Comtal ha celebrat la 26a edició de la Fira del Ferro, amb la qual han fet ocells forjats per fer un crit a la pau. Aquests ocells es transportaran arreu per estendre la fira i crear vincles amb altres municipis de l'Estat. Qui ha anat a la Fira del Ferro aquest cap de setmana és el nostre company Pere Obac.
Besalú ha estat testimoni aquest cap de setmana de la 26a edició de la Fira del Ferro. Prop de 80 ferrers de Reus s'han reunit a la Vila Comtal per compartir la seva passió i les seves habilitats en la forja del ferro. Aquest any, des de l'associació ACUNS, entitat que organitza la fira, han reivindicat la pau mundial. Per fer-ho han creat els ocells per la pau, uns ocells de ferro que més tard volaran metafòricament. En donen més detalls al president d'ACUNS, Joel Amat, i al regidor de promoció econòmica de Besalú, Germán Mas.
El fet dels ocells de la pau és perquè volem ensenyar que la gent el que vol és, bueno, que no vol que hi hagi tantes guerres, tant de merders i tants de conflictes al món, i que ens trobem senzillament per ensenyar el treball que fem i pensar que tothom vol pau i llibertat per tot arreu.
Aquests ocells de ferro i artístics volen, se'n van a la vila de cada ferrer perquè estiguin allà dipositats. D'aquesta manera estem fent un mariatge, estem lligant poblacions que no tenim coneixença, però que sí que tenim una vinculació amb el ferrer, i això és una cosa molt maca, aquesta vinculació entre els ferrers que venen aquí a treballar, que es desplacen, que deixen la seva família o porta la seva família fins aquí per aquests dos dies de Fira del Ferro. El que fan és que tenim aquesta vinculació i és un treball molt maco i crec que estarà molt bé.
Paral·lelament, els ferrers que han participat en la Fira del Ferro també han col·laborat en la construcció d'una barana per instal·lar-la un cop finalitzada a Sant Martí de Capellada. Dos dels ferrers que s'han aplegat a la fira són Ivan Batlle i Roger Vilanova Alcón. Participen en la fira pràcticament des de la seva creació i asseguren que els agrada treballar el ferro per la infinitat de formes que se li poden donar a aquest material.
És una cosa supercreativa, no té mai límits, el límit el poses tu i jugar cada dia és un plaer.
La plasticitat del ferro és superinteressant perquè el seu material tan dur i tan fred a primera vista o quan el toques, no? I llavors que quan l'escalfes aconsegueixes unes temperatures superaltes i el pots arribar a deformar fins on vulguis, doncs això li dona una força molt, molt interessant, no? I pot jugar molt amb les formes, les textures.
A més, des de l'associació Acunts asseguren que en les darreres edicions de la fira s'han incorporat nous ferrers joves, els quals garantiran el futur d'aquest ofici tan característic de Besalú.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant de la victòria èpica d'una Unió Esportiva Olot que precisament va tornar amb èpica al camí de la victòria. Els olotins van guanyar un incòmode Mollerussa amb un gol de Marroquet en el temps afegit. A més, l'Ospi va perdre aquest diumenge i el marge amb el segon classificat torna a ser de 7 punts. Ara l'equip de Pedro Dolera aparca la Lliga i ja pensa en la final de la Copa Catalunya davant l'Andorra aquest dimecres a l'estadi David Planella.
La Unió Esportiva Olot va haver de tirar d'èpica per tombar un Mollerussa molt combatiu. L'equip de Pedro Dolera va haver d'esperar fins al minut 91 per marcar el 2-1 i celebrar una victòria molt important. El tècnic reconeix que es van treure un pes de sobre després de dos partits sense guanyar i abans de la final de la Copa Catalunya.
Té molt de mèrit i diu molt de nosaltres. La gent que sortia a la banqueta ha estat molt, molt concentrada, ens ha ajudat. Bueno, és que hem fet de tot el que es podia fer per intentar obrir-los. No puc dir més que orgull i que avui era bàsic per poder afrontar la final ja tranquils i bueno, començar la setmana guanyant dona un altre aire.
El gol de la victòria el va marcar Marc Roquet, que va recollir una pilota morta dins l'àrea després d'un intent de Vigues i va fer esclatar l'estadi municipal quan el partit ja s'acabava. El davanter usonenc, que va sortir des de la banqueta, va desencallar un partit molt complicat.
Ha estat una bogeria entrar, que veies que el partit estava trebat, que havíem de detenir-les i, ostres, amb una jugada que em sembla que és en Vigues, que com la toca la, o hi ha algun rebot i després sí que apareixo jo i bueno, veig la porteria i no hi ha pas gaire més història. La xuto i per sort va cap a dins.
El Mollerussa se va incomodar a l'Olot des del principi i no es va donar per vençut en cap moment. De fet, el conjunt de Jordi Cortés va fer el més difícil, empatar el gol inicial dels olotins, que havia marcat a plaer amb el cap Marc Mas, després d'una bona jugada de Moja per la banda esquerra. Era el minut 17 i el Mollerussa va fer l'1-1 en el 24 gràcies a un golaç de Nil Sauret per tot l'escaire des de fora l'àrea.
No s'ha de fer tantes coses bé per guanyar un partit. Vull dir, novament, pues, l'equip ha dominat d'inici a fi. Hem tingut una errada amb un rebuig d'en Vigues que ha anat dintre i el tio la carda un gol que és increïble, un golaç. I a partir d'aquí, pues, bueno, tancats. Hem intentat obrir el camp, intentar entrar per dins, per fora, xutar, rebutjos, pilota aturada, arribar, bueno, i al final hem tingut el premi, però podria haver sigut un partit com aquell de Castelldefels i queda cara idiota un altre cop més.
L'Olot va guanyar in extremis després d'un empat i una derrota i va ampliar el marge a la classificació. Torna a tenir 7 punts d'avantatge respecte d'un Hospitalet que hi va perdre el Camp del Prat, el quart classificat. Ara els olotins aparquen la Lliga, diumenge recordem que rebran el Vilassar, el tercer classificat, i ja pensen en l'esperada final de la Copa Catalunya Absoluta. Dimecres, a les 7 de la tarda, jugaran contra l'Andorra, l'estadi municipal, amb un títol en joc.
En tenis taula també bones notícies perquè el club tenis taula Olot va recuperar aquest divendres la bona sintonia i es va fer fort contra l'Irun Leka Enea Bas, guanyant per 4-2. Dos punts de l'ucraïnès Esmudenko, un d'Arnau Pons i un altre de Diogo Pinho van donar la victòria a un Olot que veu una mica més lluny al descens. Els olotins tenen dues setmanes ara per descansar abans de visitar l'Alacant.
Una bona dosi d'oxigen.
El club tenis taula Olot respira una mica més tranquil després de la gran victòria sumada aquest divendres davant el tot poderós Irún Lekaenea Basc. Els olotins tornen a somriure després de tres derrotes consecutives i recuperen la setena posició a només un punt d'Europa i a dos del descens. Yaroslav Asmudenko ha obert la llauna en un primer set contra Iker Martínez, que s'ha fet petit davant l'ucraïnès. Arnau Pons, clarament de menys a més aquesta temporada, ha demostrat tot el seu potencial contra Dani Palacios i ha situat un important 2-0 en el marcador. L'estrella de l'Irún Basc, l'egipci El Sayed, ha espantat un Diego Piñó que li ha plantat cara però que no ha pogut esgarrapar la victòria. Amb un enganyós 2-1 a l'electrònic, Arnau Pons ha caigut davant Iker Martínez i la Igualada ha tornat a regnar a la sala de tenis taula del pavelló d'esports d'Olot. Però quan l'equip més ho necessitava, ha tornat a aparèixer el de sempre, Asmudenko, que amb la seva determinació ha derrotat El Sayed en un gran duel d'estrelles. En el definitiu 6-7, Dani Palacios ha intentat forçar l'empat, però Diego Piño no li ha permès i la victòria s'ha quedat a casa. El club tenis taula Olot suma dos punts importantíssims per la lluita per la permanència i s'allunya una mica de les posicions de descens. El palista de l'Olot, Arnau Pons, reconeix que la lliga està molt igualada quan només falten 4 partits per acabar la temporada.
Dins dels equips de baix estem dels que tenen més punts, que això està bé, però també a l'inici de la temporada teníem unes expectatives de tenir algun punt més que ara no tenim, però al final estem contents perquè el que volíem és mantenir-nos i si al final ho aconseguim doncs és igual com haguem arribat fins allà.
La superdivisió s'atura una setmana, un descans que li anirà de perles a un club tenis taula Olot que ara veu més a prop a Europa que la divisió d'honor. Els olotins visitaran la pista del penúltim classificat, un Alacant molt necessitat de punts.
I per tancar la carpeta esportiva d'aquest dilluns, parlem de la Volta Ciclista a Catalunya que passarà per la Garrotxa aquest dimarts. Els ciclistes entraran a la comarca per Mieres al voltant de 2:15 de la tarda en direcció Santa Pau. L'itinerari dibuixat en aquesta edició preveu que les bicicletes arribin a Olot abans de les 3 de la tarda. El recorregut enllaçarà la capital garrotxina fins a la Collada de la Cantina en direcció Ripollès i Vallter. Serà el segon any consecutiu que la Volta Ciclista a Catalunya passa per la Garrotxa. Ho farà la segona etapa d'aquesta edició en grans noms confirmats com Sepp Kuss, Geraint Thomas o Egan Bernala, entre molts altres. El gran favorit torna a ser Tadej Pogačar, el vigent campió del Tour de França. La Volta a Catalunya, que ha arrencat aquest dilluns, tornarà a comptar amb els millors ciclistes del món a les carreteres catalanes repartides en 7 etapes a tot el territori. Futbol, tenis taula, ciclisme i tota la resta d'actualitat esportiva de casa nostra. El tercer temps en David Planella, 15 minuts a la sintonia de Ràdio Olot. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 18 de març de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.